COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Bona tarda. És un quart de quatre. Benvinguts a Esports COPE, a COPE Catalunya i Andorra. De seguida, tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Barça i l'Espanyol com a grans protagonistes. Abans, José Luis Gil, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Titulars. Oh my God,
Top 5. Sergi Fernández en renova pel Barça d'hoquei patins fins al 2016. Porteria de la secció ben coberta, ara com a recta penal el títol que li queda, la Lliga Europea.
Top 4.
Emoció al Dakar, a la prova de cotxes, a Nani Roma li queden 2 minuts de marge sobre Peter Ansel. I de moment, punt cronometrat número 3 de l'etapa d'avui, Roma està recuperant-li al francès altres 2 minuts.
Top 3.
L'Espanyol es salva d'un Alcorconazo els últims 10 minuts de partit i passa als quarts de final de la Copa del Rei. Abans, el Celta a la Lliga. David López, una setmana més de baixa. Castieví, el jugador té previst entrenar-se ara en solitari a la Ciutat Deportiva.
Top 2.
El Madrid serà el rival dels espanyolistes als quarts de dimarts, proper a les 9 de la nit. El Levante serà el rival del Barça en un encontre a la Ciutat de València dimecres a les 10 de la nit. Sobredosi de partits entre granotes i blaugranes.
Top número 1.
Abans, però, aquesta nit al Coliseum, Getafe-Barça, tràmit marcat pel 4-0 de l'anada. Esports COPE us explica l'última hora que passa per la voluntat de Leo Messi de participar a l'inici del partit. I Esports COPE també us diu que és a punt de signar-se un acord perquè es disputi el 26 de febrer un amistós a Qatar, bé contra el Liverpool, bé contra el Manchester United.
Entrevista d'Esports COPE.
Avui amb Miquel Àngel Nadal, mític central del Barça. Parlarem del conjunt blaugrana amb ell i de la renovació de Marc Bartra. També amb Víctor Álvarez, autor d'un dels gols de l'Espanyol ahir en la remuntada contra l'Alcorcón. I des de la caravana del Dakar, Rosa Romero, la parella de Nani Roma, veient en directe com intenta aguantar l'escomesa de Peter Ansel.
El debat a Esports COPE.
L'opinió més intensa en Bracafé avui amb la firma d'Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guas.
La pregunta a Esports COPE.
Molt fàcil. Què penseu vosaltres de la renovació de Marc Bartra? Doncs el poble està, Albert, amb Marc Bartra. David Barrio, molt positiva. Ignacio González, com ho siga, sí, haurà que augmentar-li la clàusula. Jessica Vinyals, és un central de garanties. Al Twitter, Morenín, és un gran central, li falten minuts. O Fran Boix, és el millor que podia passar, té molt de futur. Recordeu, amb totes les respostes de la setmana, incloses les de demà divendres, sorteig d'un necessari producte oficial merchandatge del Futbol Club Barcelona.
Producte oficial del Barça, xulo, guapo, que podeu veure a través del Facebook i el Twitter del programa. Recordeu, el sorteig el fem demà, minutets abans de les 4 de la tarda. Tenim a l'Helena Condis i la Núria Burgés a la producció, l'Andreu Quesada a la sala de màquines. De seguida ens hi posem, que no es mogui ningú, eh?
Hay cosas que solo puedes escuchar con Juan Pablo Colmenarejo.
Primero fue la uva, luego el té verde, luego el tomate, y ahora llega el nuevo producto de moda en el mundo de los antioxidantes. Es el pimentón de la Vera. ¿Antioxidante qué es?
Antioxidante quiere decir que nos protege contra algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Y algunas de ellas podrían ser algunos tipos de cáncer.
Escucha a Juan Pablo Colmenarejo esta tarde en La Linterna, a partir de las 7.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera en el país más lejano podrías conducir tu moto y tu coche a la vez. Así que...
déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
La Copa del Rei té aquestes coses. Remuntada de l'Espanyol, partit dels que fa temps que no es veien a Cornellà Prat. En totes direccions, eh? I des del minut 0. 4-2 davant l'Alcorcón i l'Espanyol que ja té els dos peus als quarts de final de la Copa. Espera el Real Madrid. Vull recordar que fa 4 dies l'Espanyol va guanyar per la mínima al Real Madrid, no li va posar fàcil, i que l'Espanyol és l'únic que ha vençut l'Atlètic de Madrid aquesta temporada. Temps al temps, segona part, il·lusionat pel conjunt blanquiblau.
Esports COPE amb Albert Díez. Hey, I just met you.
Avui el Barça ens porta a Getafe, on ha de certificar el passi als quarts de final de la Copa. Recordeu, 4-0 de l'anada, i ja us dic, oblideu-vos de l'eliminatòria de 2007. Tot i el que vingueu escoltant, aquella eliminatòria, quan el Barça va quedar eliminat, sí, 5-2 al Camp Nou i 4-0 a Getafe. Les sensacions i la situació és ben diferent. A Madrid tenim ja el Joan Batllori. Joan, com va? Bona tarda.
Hola, què tal, Albert? Bona tarda.
He de dir que si cobressis per quilòmetres fets, et feies d'hora, eh?
Sí, noi, portem uns dies de molts viatges i encara no hem acabat, eh? Estàvem dissabte a Madrid, al partit que el Barça va jugar al Calderón, dilluns Zurich, avui Getafe, Madrid novament, diumenge que ve tenim Lliga al Camp del Llevant, i si tot va com ha d'anar i el Barça es classifica avui, tornarem a València, on el Barça jugarà els quarts de final de la Copa del Rei. Així que, sí, sí, tenim la maleta amunt i avall últimament.
Sí, un autèntic Willy Fox, Joan Batllori. Escolta, el que ens toca avui, on tenim ara mateix el Barça? Tot sobre rodes i el planning establert?
Sí, tot normal, tot correcte. L'expedició del Barça que ha sortit de Barcelona aquest matí a les 11:40, una hora més tard aterrava a l'aeroport de Barajas. Des d'allà directament els futbolistes del Barça s'han instal·lat al seu hotel de concentració, on estan ara mateix acabant de dinar, descansaran. Cap a mitja tarda està previst que prenin un berenar fort, perquè el partit avui és molt tard, a les 10 de la nit, i cap a un quart de 9 aproximadament l'expedició sortirà cap al Coliseum.
El Barça i el seu tècnic sabem que tenen aquest gen competitiu, gairebé per obligació. Avui toquen rotacions novament amb la convocatòria que ha fet el Tata Martino, però, Joan, òbviament, la mirada, la lupa, els focus d'atenció centrats en dos noms, Messi i Neymar. Els veurem?
Neymar segur, i Messi ja ho veurem. Segur que el Tata Martino avui fa rotacions, perquè Alba i Busquets, que són titulars, s'han quedat a Barcelona descansant. També s'ha quedat a casa Andrés Iniesta recuperant-se del cop al genoll que va patir al Calderón. Han viatjat 18 futbolistes. Neymar, com et dic, jugarà segur. Havia de jugar ja el partit d'anada, però ho va impedir una gastroenteritis. Va ser suplent al Calderón, va jugar uns minuts a la segona part i avui serà titular. Sobre Leo Messi, aquí hi ha més dubtes. Els plans inicials, com venim explicant a Sports Cope, és que avui fos suplent, després de disputar 45 minuts al Calderón. Avui, en principi, havia de començar a la banqueta, l'eliminatòria està més que encarrilada, 4-0, diumenge hi haurà un altre partit de Lliga, però les últimes informacions que remenem és que el futbolista es troba molt fort i que ell vol jugar aquesta nit al camp del Getafe des de l'inici, així que li tocarà decidir al Tata Martino, li tocarà al tècnic del Barça prendre una decisió. Ahir va ser bastant ambigu a la roda de premsa, en alguna resposta semblava que podies intuir, podies tenir la sensació de que Messi seria titular avui, en d'altres la sensació era la contrària. Per tant, jo crec que no sortirem de dubtes fins que veiem avui l'alineació oficial, però ja et dic que la intenció de Messi, que Messi vol jugar d'inici aquesta nit al camp del Getafe.
Molt bé, Joan, explicat això, qui no ens configurem, llavors?
Doncs en Pinto a la porteria, això segur, en Copa ataja Pinto, com diu el Tata Martino. Al lateral dret jugaria Alves, al lateral esquerre Adriano, a l'eix central de la defensa Puyol i Bartra, al mig del camp no hi ha secrets, Song de pivot, per davant Sergi, Roberto i Cesc, i a dalt jugarien Tello, Messi i Neymar. Si Messi finalment comença a la banqueta, Neymar jugaria de fals nou i aleshores entraria segurament Pedro per a banda esquerra.
Així està el Barça. Joan Batllori, gràcies, eh?
Gràcies, Albert, una abraçada.
De seguida, l'última hora del rival del conjunt blaugrana. Avui, del Getafe, abans rescatem un document del Tata Martino, del tècnic del Barça, sobre Leo Messi i la gestió que fa de la seva situació al conjunt blaugrana.
Distinto a la semana pasada. Tiene mucha más chance de jugar desde el ingreso porque tiene mucha más chance de terminarlo en los partidos. No sería bueno, en función al presente y sobre todo en función al futuro y a lo que queda, que nosotros pongamos a Leo o a cualquier jugador a enfrentar un partido donde corra algún tipo de riesgo físico. Preferimos ir con cautela ahora, para que cuando se reintegre al equipo desde el minuto cero, evidentemente lo haga sin ningún tipo de consecuencia, o por lo menos que las consecuencias sean absolutamente positivas. Está claro que en la medida en que el aporte de Leo y de Ney puedan ser cada vez más continuos, nuestras chances como equipo van a ser mucho, mucho mayores. Felicitar a Cristiano Ronaldo, obviamente, y a toda la gente que ha ganado. Mejor futbolista es uno y el premiado por un año es otro. Y el mejor futbolista del mundo lo tenemos nosotros acá.
Contundent el Tata Martino, 5 minuts i mig i arribem a 3:45 de la tarda. Ara sí, hem de saber com està el Getafe, redacció de la cadena Cope a Madrid. Eri Frade, hola.
Hola, muy buenas, buena tarda.
¿Y el Getafe qué? ¿Cómo afronta la vuelta de los octavos?
Pues con el objetivo claro y único, según ha dicho su entrenador, de intentar ganar el partido para coger moral. Saben que repetir lo de hace años es prácticamente imposible por cómo está el Getafe y por cómo está el Fútbol Club Barcelona. Sobre todo por cómo está el Getafe, te diría, porque, hombre, también lo del Barça, pero el Getafe es un equipo que está muy necesitado de golpes morales y eso es lo que se va a intentar buscar. Ha dicho Luis García en la conferencia de prensa que va a hacer muchas rotaciones, que las hubiera hecho en el caso también de que la eliminatoria hubiera estado muchísimo más apretada que con el 4-0 con la que viene aquí al sur de Madrid, y el equipo pues va a ser difícilmente reconocible con respecto al Campeonato Nacional de Liga. Pero bueno, se abre la puerta a la cantera, algo que es muy extraño también en Getafe.
No sé si el Barça va a tener un aliado, el público de Getafe, por aquello de no tener una gran comunión con su equipo y porque va muy poquita gente al Coliseum.
Sí, va poca gente. Es una circunstancia extraña. Getafe, me lo explicaba otro día el presidente, el Getafe seguramente para muchos de los habitantes de la ciudad, que es una ciudad dormitorio, es posiblemente la décima preocupación. Hace unos años el Getafe era la primera o la segunda preocupación de los getafenses, que tiene Madrid, que tiene el Atlético de Madrid. Está incluso también como enemigo en la búsqueda del target el Rayo Vallecano, que tiene unos precios de abonos mucho más justitos. También el Rayo tiene peor plantilla que la que tiene el Getafe. Y el hecho de que vaya tan poca gente hace que el equipo a lo mejor en momentos puntuales no se sienta demasiado apretado. Y todo junto, Gloria, ¿no? Todo junto hace que el Getafe sea un equipo que, por su calidad, consigue la permanencia en primera división sin demasiados problemas y ya está, que no aspire a mucho más. Seguramente esta plantilla, con la gente que tiene, podría aspirar a mucho más. Pero esa frialdad también a veces se le puede convertir en enemigo a otros equipos. Hay equipos a los que les cuesta entrar en el Coliseum Alfonso Pérez, como por lo que sea, por la frialdad. El Barça, acostumbrado a jugar en grandísimos escenarios, tanto de local y muchos también como visitantes, cuando juegan la Liga de Campeones lo puede pagar, como lo pagó a lo mejor en el arranque del partido del Campeonato Nacional de Liga, pero tuvo esa capacidad para reaccionar y dándole la vuelta al marcador en el último cuarto hora de la primera mitad. Pero está claro que entrar en el Coliseum es difícil por muchas cosas, y la frialdad pues ayuda, porque el futbolista del Getafe, al fin y al cabo, más o menos acostumbrado está.
Muy bien, Eri, acabo, ¿te mojas con un once?
Sí, me voy a mojar, como suele ser habitual. El once que yo doy siempre es el con el que prueba el entrenador a puerta cerrada.
A ver.
El once del Getafe, con el que probó ayer Luis García, sería formado por Jordi Codina bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Bigaray, que es uno de los canteranos, Alexis, Rafa y Roberto Lago. Tribote con Juan Rodríguez, que no estuvo nada mal en el Camp Nou. Michel, casi siempre desaparecido para Luis García. Y Medi Lacen, como te comentaba. Sarabia y Lafita por las alas y Colunga en la punta de ataque.
Muy bien, perfecto. Pues Barça-Getafe, Getafe-Barça, a partir de las 10 de la noche. Te escucho en el tiempo de juego. Gracias, Eri.
Haz el favor, hombre. Gracias.
Partit amb l'arbitratge de l'extremeny Gil Manzano i 4-0 de la nada. Ara la imatge.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Messi vol jugar d'inici avui. Leo, que avui no ha viatjat amb el seu recuperador argentí Marcelo D'Andrea, prefereix avui ser titular. Dilluns, abans de volar a Zurich i posar-se el vestit espectacular a la gala de la pilota d'or, es va posar la roba de feina, el xandall, les botes a la ciutat esportiva i va consensuar amb el Tata Martino que era millor competir que descansar i, per tant, avui jugaria. I, en principi, es pensava que ho faria la segona part 45 minuts, això fins ahir abans de l'entrenament. Però, pel que sabem, Leo Messi li va fer veure al Tata Martino que volia jugar d'inici. D'aquesta manera s'entén que el Tata doni ahir una explicació que es podria interpretar de les dues maneres. I avui, dia del partit, m'arriba aquesta situació puntual. Leo vol jugar d'inici, aviam què passa.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Ja hem parlat del partit d'avui del Barça, aquesta tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei, però tenim més temes. Marc Bartra, renovat fins al 2017 amb clàusula de sortida de 25 milions d'euros. Ja ens escolta per parlar d'aquesta renovació i del central de futur del conjunt blaugrana, qui va ser precisament central del Barça, Miquel Àngel Nadal. Hola, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Com estàs?
De moment bé. Ens agradaria que féssim una mica de bon temps, però bé.
Molt bé. Ara venim parlant de la figura de Marc Bartra, una decisió, aquesta de renovar amb el Barça, esperada, però important per ell, però jo crec que encara més pel futur del conjunt blaugrana, no, la defensa?
Hombre, jo crec que és una cosa que el Barcelona, a part de ser un present, també ha de mirar el futur. Perquè que és, li donaré l'enhorabona al jugador, perquè jo crec que primer que s'ho ha guanyat, i després és que demà una confiança en ell, de que era el que és el Barcelona d'aquest pot 5 anys. I em sembla que és una renovació més o menys important tant per Barça com per ell.
Tu ets dels que pensa que ja fa anys que el Barça en la figura de Bartra va trobar central de futur?
Però ara el futbol moltes de vegades s'agiden pues, les trajectòries, però sí que ja que s'ha vist una progressió amb ell i naturalment per la seva joventut, després perquè té un recorregut encara per poder anar millorant, i ja crec que serà un jugador que naturalment pot estar al Barcelona molt d'anys, que sempre tindrà tota la competència, l'exigència, sempre marca una mica el futur tant del jugador, i que suposo que després tot aquest any fer per anar experimentant el que suposa estar al Barcelona del primer equip, i que suposo que després tindrà l'ambició d'anar millorant.
Mm-hmm. I també és important tenir la confiança del tècnic, no va tenir tota la necessària, era més jove, de Pep Guardiola i també de Tito Vilanova, si ara del Tata Martino. Des del perfil tècnic, i tu que has jugat molts anys en aquesta demarcació, què li dona Marc Bartra al futbol del Barça?
Bé, en primer lloc, i a partir de la necessitat d'anar mirant sobretot en aquesta posició, pues, jugadors que puguin desenvolupar el joc que ha de necessitar. El Barca pues, ja ha conegut bé la casa. Ha tingut l'experiència d'aquests anys que no sempre sempre són bones, però no sempre són de l'agrada un pot del jugador, o no, com has dit, o millor li ha faltat la confiança, però és un procés d'aprenentatge que també és important pel jugador. I el Barca ja que ha demostrat primer aquesta progressió, després ha tingut la serenitat i després té unes condicions físiques i tècniques que les pot desenvolupar perfectament per al Barcelona, i d'aquí aquest programa ens alegrem de tant per ell com pel Barcelona d'aquesta renovació, perquè és un jugador que pot estar molt d'anys i que després si m'hi ve pel sistema, que el sistema del Barcelona pues, quan tu no el té més imposat des de fa un quant d'anys s'adapta millor, i després l'exigència.
Miquel Àngel, estem parlant de Marc Bartra, en aquest eix de la defensa tenim també a Piqué Mascherano i Carles Puyol. Parlant del futur a curt-mig termini, a tu què et diu el nas? Què pot passar amb Puyol, que veiem que el seu físic no li acaba de respondre com anys enrere?
El Puyol sí que és cert que no té cap emparar. O sigui, l'hem vist en tota la seva carrera. És una força de voluntat, una entrega, és cert que com tots els jugadors, ens basem molt per la part física, sigui quin sigui, uns més que els altres, i hem de recordar que el Pujol ha estat molt de teula jornat. Llavors és normal que tot afecti una mica més, la recuperació para una mica més, però crec que el Pujol se li ha donat aquest temps de tornar a agafar, que després, pues, amb els anys també, un va present com perquè és llei de vida, i el Pujol ho va renovar, em sembla que era l'any passat, no?
Sí.
Llavors, pues, m'imagino que no tira la treballada tan ràpid.
Molt bé, esperem que sigui així. Miquel Àngel, gràcies per atendre la trucada de l'Esporoscope. Cuida't molt, eh?
Una abraçada.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva, o si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es, 93-448-1768. Calle Sanz 316, 93-448-1768.
Després d'escoltar Miquel Àngel Nadal, continuem fent ràdio parlant d'esports aquí a COPE Catalunya i Andorra. Això és Esports COPE. Benvingut, benvinguda. Si ara t'incorpores, continuem parlant una miqueta més del Barça. Ara entra en aquest estudi 1 de COPE Catalunya i Andorra la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè ens agrada parlar del present, però sense perdre de vista el futur. En aquest cas, a curt mig termini. Tenim horaris de l'anada tensió dels quarts de final de la Copa, també de la tornada, i sabem que el Barça s'enfrontarà al Llevant.
Sí, si passa aquesta nit, s'enfrontarà al Llevant 3 vegades en 10 dies, perquè, a més dels dos partits de Copa, el Llevant és el pròxim rival a la Lliga, aquest diumenge a les 7 del Ciutat de València, i com deies, els horaris dels partits de quarts de Copa ja s'han conegut aquest migdia. L'Anna de la jugaria al Barça en cas de passar dimecres 22 de gener a les 10 de la nit al Camp del Llevant, i la tornada seria dimecres 29 de gener també a les 10 de la nit al Camp Nou. Horaris de nit pel Barça. En cas de superar el Llevant, el Barça es trobaria a semifinals amb el vencedor dels quarts de final, que enfrontaran el Racing de Santander contra el vencedor del duel d'aquesta nit, que juguen Villarreal i Real Societat. El Madrigal a les 8 amb 0-0 del partit d'anada. El Barça jugaria l'anada de semifinals al Camp Nou i la tornada fora. També s'han conegut els horaris d'aquesta part del quadre. Entre el Racing i el vencedor del duel d'aquesta nit, el dimecres 22 es disputaria l'anada, i el dijous 30 seria la tornada a les 9 al Sardinero. Tot això a camí de la final de Copa del 19 de maig.
Sí, senyors, la part del quadre del Barça, teòricament la més assequible, i tenim present que amb el resultat del Barça l'hem de veure en aquests quarts de final. Per cert, Sílvia, d'aquest amistós del que es parlava a Qatar del Barça el mes de febrer, jo crec que tenim gairebé tots els detalls, no?
Sí, ja us ho pot avançar Sports Cope, perquè el Barça està a punt de signar l'acord per disputar aquest amistós. Serà el 26 de febrer. El rival serà un equip anglès, que podria ser o bé el Liverpool o bé el Manchester United. Tant Barça com Manchester United ja haurien acabat de disputar els setzens de final de Champions. El Barça juga la tornada el 12 de març i el Manchester ho fa el 19. Per tant, quedarien alliberats aquella setmana, la del 26 de febrer, per enfrontar-se en aquest amistós, inclòs en l'acord de patrocini del Barça amb Qatar. Per cert, també he pogut saber Sports Cope que existeix cert malestar al país ara perquè el Real Madrid hi ha anat a jugar abans que els Blaugrana. El Madrid va anar el 2 de gener a jugar aquest amistós contra el PSG. Deixa'm dir-te una altra informació en clau Blaugrana que em fa especial il·lusió. Avui han rebut l'alta mèdica Alejandro Grimaldo, del Barça B, el lateral esquerre, que porta pràcticament 11 mesos sense jugar i que estarà a disposició d'Eusebio Sacristán pel partit de diumenge al mini contra el Mirandés, i també Jordi Massip, que portava 6 partits fora de competició. Doncs,
bones notícies pel planter del Barça. Sílvia, gràcies, eh?
Adéu.
I un últim apunt, hem de parlar, Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Del rival del Barça a Europa, els vuitens de final de la Lliga de Campions, el Manchester City, que avança ronda la FA Cup.
Sí, es va classificar ahir pels setzens de final. Els de Pellegrini van golejar 5-0 al Blackburn Rovers de la Championship amb 2 gols de Negredo, que va obrir la llauna al temps afegit de la primera part i que ja en porta 21 aquesta temporada comptant totes les competicions i la selecció. Seco va marcar els altres 2 i el Kun Agüero en va fer un. L'argentí reapareixia ahir després d'un mes lesionat, entrava al 72 i marcava tot just un minut després el quart pel City. Els de Pellegrini tenen un gran potencial ofensiu, ja sumen 99 gols aquesta temporada en competició oficial. Agüero ahir després del partit valorava el bon moment de l'equip i assegurava que estarà al 100% d'aquí un mes per rebre el Barça a vuitens de la Champions.
Contento porque el primer se ganó y bueno, segundo de volver otra vez a la cancha, que bueno, lo estaba deseando mucho y bueno, fue una recuperación muy buena. Contento por el gol y más que nada porque también como me recibieron mis compañeros y todo. Y bueno.
Para el Barça, el Kun estará a tope.
Sí, con el Barça sí, creo que falta un montón todavía, pero primero hay que pensar en los partidos de la Premier, que es más importante, y después, bueno, ya tenemos tiempo para pensar en el Barça. No, creo que estamos muy bien, la verdad que hemos mejorado un montón lo que fue al principio de pretemporada, y nada, hay que seguir así. La verdad que todos estamos muy bien, los delanteros, los mediocampistas, así que la verdad que estamos siendo un gran equipo, y bueno, hay que seguir así para seguir acumulando goles, ¿no?
A la Lliga, el City és segon a només un punt de l'Arsenal. Només el Bayern de Guardiola ha estat capaç de guanyar aquest any a l'Etihad Stadium. Veurem si el Barça Martino és el segon que ho aconsegueix el 18 de febrer.
Gràcies, Helena. Deixem la informació, busquem l'opinió.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ens prenem el millor cafè, cafès de Brasil, des de 1929, en la millor companyia. Emilio Pérez de Rozas, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Tomás Guasco, hola, Tomás, ¿qué tal?
Hola, guapo.
Sabéis que siempre os pongo el café que queráis, ¿eh? No sé qué dices tú, Emilio. ¿Cortadito? ¿Café solo?
Sí, me va bien todo.
Bueno, pues entonces bueno, elijo yo por ti.
Lo primero que salga.
Bueno, ya sabes que es, claro, garantía de éxito, Bracafé. ¿Y tú, Tomás, qué te apetece?
Solo
también. Bueno, Emilio, empezamos hablando o seguimos hablando de Marc Bartra. ¿Hay central para el futuro, si alguien lo dudaba con esta renovación? ¿O a ti qué te deja el pozo de que Bartra siga hasta el 2017?
No, hombre, está muy bien, sobre todo en época en que todos son ruidos de que los chicos jóvenes se van, de que llegan ofertas de no sé quién, de que los muchachos no se quieren quedar esperando. Hombre, para estos chicos no es nada fácil jugar, porque es evidente que estos muchachos en estos momentos están intentándose hacer un hueco quitando a auténticos mitos. O sea, que ese yo creo que es el mayor problema de todo esto, ¿no? El otro día hablaba yo con un miembro del cuadro técnico y me contaba la fantástica temporada que está haciendo, por ejemplo, Rafinha en el Celta, ¿no? Y entonces, claro, pues vale, que viene ¿Y entonces qué? ¿Y va quién? ¿Detrás de Sergio Roberto? ¿Detrás de Iniesta? ¿Detrás de Xavi? De... Claro, es que es un problema, pero claro, pero en realidad tiene que volver porque tiene que tener un sitio ahí y tal. Y Bartra con el tema de Puyol y Tello con el tema de Pedrito o de Alexis, no sé. Es que todo es complicadísimo para unos muchachos que tienen un gran potencial y que resulta que tienen que quitar a auténticos mitos. Es un problema. Sí.
Bendito problema, también te digo, la gestión del talento y de que haya muchísimo talento. Con Bartra, Tomás, ¿se cierra ese debate de hace unos cuantos veranos ya de buscar central o no?
Yo no lo cerraría. Yo pienso que el chico está bien, ya me está lo que ha demostrado que viene para adelante, pero vamos, si tú piensas en la edad de Puyol, de Mascherano y demás, si al Barça por ahí encuentra un central, no sé si las categorías inferiores hay otro Barça, si realmente hay otro chico capaz de en un par de años estar ahí, pues sí. Es lo que tengas que hacer o lo que fueras, no es evidente, ¿no? Pero me parece que por la parte central, el parche que alguna vez, y un parche resultó, que ha sido Adriano, pues yo, sé, yo creo que es una posición que si... De la misma manera que lo que decía Emilio, claro, que le Rafinha y los jugadores de este corte lo tienen más crudo, un central, pues si lo hay, bien. Ahora, si esto que vi el otro día, que el Chelsea el 35 viene por David Luiz, hombre, ya esto es pensar que hay un montón de dinero, ¿no? Bueno, poco a poco, tiene el central, tiene a Piqué, pero tampoco tiene prisa.
Bueno, oye, aprovecho que hablo contigo para preguntarte por lo de ayer en Cornellà Prat.
No, hombre, claro, Dios. Sí, hombre, porque cuando entra el segundo gol... El fútbol, tú quitas los tres o cuatro de arriba, ponle seis, se ha igualado por abajo. Entonces, del Alcorcón, no recuerdo que está en zona de descenso. Pero los jugadores de fútbol, ese Javito, que estuvo en el Barça, yo me acuerdo perfectamente de él, yo no había echado Zaragoza de una UEFA con el con. No sé si alguien se sabe quién era. El niño que hace el gol, este Oscar Plano, jugaba en el Real Madrid, Castillo. O sea, es gente que técnicamente son buenos futbolistas y el equipo no es muy inferior. O sea, es que realmente es así, se ha igualado por abajo. Ahora yo echo la vista atrás y pienso en el español de los delfines, el español de Tamudo, de la Peña, Rufete, Riera, Luis García, con el de ahora, que parece otro siglo.
Sí,
entonces,
totalmente.
Bueno, pues bien, una reacción, una ocasión de pasar del infierno a la gloria, bueno, que va a tener un partido con el Madrid, que el martes a las 9, solo, sin horario y demás, pues si ponen una de las entradas a un precio más o menos razonable, pues los empleados del español estarán contentos porque les ayudará a cobrar a fin de mes.
Bueno.
¿Qué más quieres?
Sí, hay que venderlo bien. Emilio, que ya nos quedamos sin tiempo, de la Copa del Barça, bueno, que está en cuartos con pie y medio, sino los dos, y a ver si Messi y Neymar, pues les vemos mucho o poco, yo creo que nada, no va a ser así en Getafe, ¿no?
Pues yo creo que sí que van a jugar, ¿no? Sobre todo...
Sí.
A ver, sobre todo más que nada porque es este partido forma parte, yo creo, de su recuperación normal, ¿no? De su puesta a punto para el futuro. Yo creo que nunca los entrenadores, y menos los jugadores, pero nunca los entrenadores y los preparadores físicos y tal, desaprovechan estas ocasiones para sus buenos 50 o 60 minutitos de cada uno. Yo creo que los tendrán, evidentemente.
Muy bien. Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guasch, os pongo otro bracafé y gracias, ¿eh?
Aquí. Un abrazo,
que vaya bien. Y en los próximos minutos aquí en Sports Cope, actualidad del español que pasa por esa remontada y el acceso a los cuartos de la Copa Español 4 al Corcón 2.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Atención, nueva tienda de reformas Decor en Hospitalet, calle Príncipe Vergara 40, junto al Mercado Municipal y Ayuntamiento. Como lanzamiento cambiamos su bañera por plato de ducha con todos los materiales incluidos desde 490 euros. Sí, lo ha oído bien, 490 euros, precios exclusivos de inauguración. No se lo piense, venga a visitarnos a Príncipe de Vergara 40 Hospitalet o bien infórmese en el 93-106-50-37, 93-106-50-37. Y si lo prefiere, nos desplazaremos a su domicilio sin compromiso.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Comenzó en Barcelona, José Luis.
¡Comenzó y con gol!
Ahí lo tiene.
¡El Corcón en Cornellà! La combinación entre Óscar Plano y Sales. Ingresa el ex del Castilla por el palo corto de Quim. Nico Casillo, bate el marco español.
¡Ay, gol en Barcelona, Gil!
¡Gol! ¡Empata Simao! La jugada periquita por banda derecha. Acaba llegando el centro de Javi López. Venía desde atrás, libre de marca por la izquierda el portugués. Que enlaza
y... ¡Uy, qué ocasión del Alcorcón, José Luis!
A la salida de una falta, el remate de cabeza a la derecha de la portería de Kiko Casillo.
Muy bien, penalti en Barcelona.
Penalti a favor del español. Acababa el minuto 21.
¡Guau, cómo mandáis! El Rivas es un amigo.
El balón que pone Sergio García hacia la punta izquierda del ataque, entra Simao, el derribo de Iribas, para mí inapelable, sí, penalti.
Hay que marcarlo.
¡Ojo con Sergio! ¡Ojo! ¡Chupete! ¡Indicación para Mayra!
¡Ese castaño, eh!
¡Gol!
Espérate, que se está llegando fácil, ¿eh?
¡Qué maravilla de jugada lo que acaba de tener el Alcorcón! ¡Contra 3 contra 2! ¡Conduce Óscar Plano, doble derecha! ¡Llega Sales! ¡Pone el balón en el centro! ¡Un pelín hacia atrás, la empalma Dani Pacheco! ¡Y Kiko Casilla firma el paradón de la noche para salvar el empate!
¡Ay, gol, tío, qué gol! ¡Cómo, adiós!
¡Del Alcorcón! ¡Javi!
No parecía la... En el campo,
Javi, tú lo he dicho yo, en la posición de Javi.
79 de partido.
¡Gol en Barcelona! Sí.
¡Gol español! 83 de partido. La pone Sergio García. Irrumpe Víctor Álvarez en el área. Recorta para que le crano. La ajusta a la derecha.
¡Uy, el español, José Luis!
Ahí está Pichi, interior del área. Tiro con rosca. ¡Para gol! ¡Para gol! ¡Para gol!
¡Pichi!
Sí, estaba muerto el español, muerto.
Y la gente y se había ido.
Va a morir el partido.
Sí, sí. Ahí se acabó.
En el área del Alcorcón.
Increíble, tío. Si no lo veo, no lo creo.
Dos gols en 4 minuts, però patint moltíssim. Anem a veure què pensa el vestidor del conjunt blanquiblau. Víctor Álvarez, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Suposo que vosaltres encara millor amb aquest objectiu aconseguit, remuntada inclosa, però es va patir en excés, eh?
Sí, va ser un partit amb molts alts i baixos, amb el seu primer gol, que ens feia marcar 3, i després amb l'empat allà al minut 80, que feia molt complicada la remuntada, però que al final amb la feina que vam fer la vam poder treure davant l'eliminatòria i res, molt contents.
Víctor, quan el minut 4 marca l'Alcorcón, tu què penses?
Bueno, penso que encara queda molt de partit, que es pot fer, perquè com es va veure, vam tenir moltes ocasions i vam poder fer abans, però es feia més complicat perquè ja no era marcar un o dos gols, sinó que ja marcar-ne 3.
En fred, tu creus que l'equip necessitava un partit com aquest? Ho dic per allò de demostrar caràcter.
No, jo crec que l'equip mostra caràcter cada cap de setmana. Sí que el que necessitàvem era sortir d'aquesta dinàmica de 3 partits sense conèixer la victòria ara al començament d'any i així ho vam fer i estem molt contents.
Va marcar Pizzi el gol del passi als quarts de final. Vas marcar tu i crec que és el primer gol com a professional, no?
Sí, és el meu primer gol com a professional i molt content. En aquell moment no vaig poder celebrar com voldria perquè sabia que no serviria de res si no marcava amb un altre, però bé, molt content.
Et comentava que Pizzi va marcar aquest gol que sentenciava l'eliminatòria per l'Espanyol. És un jugador que va arribar, Víctor, amb un gran cartell, però que no ha acabat d'explotar. Aquest Espanyol necessita Pizzi?
Bueno, sí, Pizzi és un gran jugador i ahir amb el golaç que va marcar però ens va donar el pas a la següent eliminatòria i jo crec que Pizzi acabarà explotant si no ho ha fet ja i que veurem el gran Pizzi que vam veure al Depor.
Després de marcar va fer un gest a la grada, tu com l'interpretes?
No l'he vist, no sé què va fer.
Te l'explico jo, fa aquell gest com de fer callar la grada, no? Tot i que, clar, és molt interpretatiu, però si el veus ja t'ho pregunto en un altre moment. Mirem cap al futur, a curt mig termini. Primer tenim el Celta, però després arriba el Real Madrid i aquesta temporada sembla que a l'Espanyol se li donen bé els grans.
Bueno, primer hem de pensar en el Celta, que és un partit molt important que seria començar la segona volta amb una victòria que seria molt important i després el Madrid és una eliminatòria de 2 partits i sortirem a per totes i a intentar passar a la següent.
El Madrid primer a Cornellà Prat, en aquests quarts de final, fa 4 dies vau jugar també a casa contra ells i fins al gol de Pepe realment vau controlar el partit o com a mínim vau tenir a ratlla el conjunt blanc, no?
Sí, sí, és veritat que la setmana passada el vam tenir el partit controlat, però bueno, la nostra acció d'estratègia ens van marcar el gol i jo crec que farem un bon paper i intentarem, el que et dic, passar l'eliminatòria i plantar-nos a les semifinals.
Molt bé. Víctor, acabo. Ahir, poc més de 10.000 persones a Cornellà Prat. Poqueta gent, eh?
Sí, sí que és veritat que hi havia més gent que l'eliminatòria amb el Jaén i, bueno, es van fer notar, eren poques, però es van fer notar i animar que la següent eliminatòria crec que encara vindrà més gent.
Molt bé, doncs volíem ja en fred copxar una miqueta l'opinió de l'Espanyol després del partit d'ahir. Víctor, cuida't molt, eh? Felicitats a tu i a tot el grup. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
10 minuts i les 4 de la tarda. Continuem parlant de l'Espanyol, ara amb el Quique Iglesias. Quique, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Satisfet només pel resultat?
Una victòria socioeconòmicament obligatòria, és a dir, per mantenir la pau a la grada i perquè el club aconseguirà, i això és el que jo t'afegeixo, un ingrés econòmic vital del Madrid la propera setmana. Sergio García, el capità blanquiblau, va ser pare ahir per segona vegada, va marcar de penal i avui ha passat per sala de premsa per posar la frase que espera sentir al Perico. El Real Madrid no és invencible.
No, no, un premio no... No, yo creo que el año pasado los dos partidos que nos enfrentamos a ellos le pusimos las cosas difíciles, el otro día en casa también se las pusimos, o sea que en Copa siempre puede pasar de todo y por qué no dar la campanada para eliminarlo.
Un dels grans protagonistes del partit d'ahir és també Pizzi, Luis Miguel Afonso Fernández. No és clar qui que el seu futur en pocs minuts i un mundial per davant. Què apuntem?
El portuguès està pendent de parlar amb el seu agent, Jorge Mendes, per conèixer el seu futur. El Benfica no es torna boig per repescar el futbolista i aquí a l'Espanyol creuen que es quedarà fins a final de temporada a Cornellà.
Avui s'havia d'incorporar TV als entrenaments, no ho ha fet al matí. Quina és la situació a partir d'ara?
De moment segueixen les converses amb el Màlaga i la notícia és que ha passat revisió mèdica per allò de l'ansietat que tenia i que té previst fer una mica de curs en solitari sobre la gespa de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià.
I últim nom propi, David López.
Seguirà una setmana més de baixa. Bíceps femoral de la cama esquerra. Aquesta lesió que el fa patir de moment, és a dir, que es perd el partit contra el Celta de dissabte i el d'anada dels quarts de Copa contra el Madrid a Cornellà dimarts a les 9 de la nit.
Perfecte, gràcies, Quique. De seguida continuem explicant més coses aquí a Esports Copa i ho farem, entre d'altres, visitant Xile.
Tras convertirse en el gran éxito de la temporada, Sonrisas y Lágrimas se despide de Barcelona. Teatro Tívoli. Últimas funciones a la venta. Improrrogable. Entradas en Grupo Alaña, El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Ticketmaster. No te lo pierdas. Lo recordarás toda la vida.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
3 i gairebé 54 minuts. Obrim la carpeta d'àmbit poliesportiu per parlar de l'Eurolliga, és a dir, bàsquet i de la visita Gil del Barça a Grècia a les 8 del vespre per jugar a la pista de l'Olympiacos i per enfrontar-se a qui va poder ser blaugrana, Spanoulis.
Sí, a l'assassí es diu Vasilis Spanoulis, un jugador que, a més, de la primera fase al top 16 ha millorat els seus números. Juga 5 minuts més per partit, promitja 3 punts més, 3 rebots més, 3 assistències més i promitja 5 més de valoració. Tot i la derrota d'Olympiacos per 30 punts a la pista de l'Emporio Armani, de moment la gran sorpresa en les dues jornades que portem de fase de grups en aquest top 16. Una derrota a la qual Xavi Pasqual li treia importància.
Nosaltres arribem bé, ells van tenir una ensopegada que d'aquestes que passen durant la temporada i que passen molt de tant en tant amb un equip com ells, quan passa alguna, no? Pràcticament a tothom li passa alguna, van tenir un dia dolent, especialment a la segona part, i ja està, no? Tornarem a veure aquesta versió d'equip molt sòlid que ha guanyat els dos últims campionats i que aquest any pues, també porta una línia amb una sola derrota en tota la competició.
Papa Nicolau contra els seus ex han viatjat els 14 de la plantilla, per tant, dos descartaments haurà de fer Xavi Pasqual.
Anem al Dakar.
Well,
resultat.
Perquè volem saber com es viu el ral·li des de dins. A Xile són 4 hores menys. Rosa Romero, hola, bona tarda per nosaltres. Bon dia per tu.
Sí, bon dia. Doncs, bueno, aquí vaig anar seguint el ral·li una mica així com podem. Avui és una etapa molt llarga i bueno, ells també van molt ràpid per les pistes i estem intentant, doncs, baixar el més ràpid possible per la carretera, a veure si podem arribar potser abans de les dunes i veure'ls passar per allà.
Vull recordar que la Rosa va abandonar a la 5a etapa. Em sembla, i crec que em sembla des d'aquí, Rosa, que la present edició del Dakar és dura, no, duríssima, no? Fregant marges que potser no s'haurien de superar.
Bueno, jo crec que tots els Dakars són difícils, no? Potser la gent estava una mica mal acostumada perquè es veu que veníem d'un Dakar de l'edició passada, que es veu que va ser, entre cometes, bastant senzilla, perquè un Dakar no ho és mai, i realment els primers dies de la cursa, pel meu punt de vista, jo crec que sí que ens van passar una miqueta, jo crec, no? Però bueno, és el Dakar, jo crec que els pilots han d'estar preparats per tot el que pot passar, i el ser més dur, jo crec que per culpa de les temperatures, doncs jo crec que es va notar molt, no? Va ser, la veritat és que els 4 primers dies van ser duríssims.
La intensitat de la calor, i això de separar en depèn quines etapes el recorregut per motos i cotxes, ajuda o dificulta?
Clar, depèn de com ho faci. En el meu cas, la primera etapa marató, que a més la vaig viure molt malament perquè no vaig ni poder arribar al bivac, que ens vam perdre i ens vam quedar passant la nit a 4.000 metres d'alçada, realment vam ficar un recorregut molt tipus enduro, amb uns pujadors molt drets, molt llargs. Amb aquestes motos costa de pujar, no? I em comentaven els pilots, inclús professionals, que els havia costat pujar per allà, no? Si ells els hi costa, doncs imagineu-vos a mi el complicat que se'n feia, no? I de fet jo em vaig perdre perquè l'organització ens va desviar, perquè hi havia una de les pujades que quan vaig arribar jo estava impracticable, de motos que havien encallat i ho havien deixat destrossar, no? I una mica la meva perduda va ser, doncs a causa d'això, que el desviar-nos llavors ens va quedar tot molt confós.
Jo crec que, tot i que intentem transmetre o explicar el que és el Dakar, s'ha de viure. Vull recordar que la Rosa també és la dona del Joan Ani Roma. Teniu oportunitat de veure-us, tu que continues encara a la caravana del Dakar?
Sí, de fet aquests dies, com que més que res hem estat seguint-lo amb ell, l'hem anat a veure bastants punts durant el recorregut i així hem anat mirant com li anava. Ahir, per exemple, no vaig poder ni arribar al campament perquè vam estar amb un pilot d'aquí de motos de Xile que havia tingut un accident i vam estar amb ell tota la tarda a l'hospital fins que se'l van evacuar amb avió mèdic a Santiago. I vam arribar ahir, vaig arribar a la 1 de la matinada al bivac, no? Vull dir que ni ahir ni avui no l'he vist. Però, bueno, vam parlar per telèfon i avui, pues, en principi, ella ha sortit a lluitar i a veure com va.
Ja has apuntat alguna coseta a l'inici de l'entrevista, de la dificultat de l'etapa d'avui, del tram decisiu que tenim per davant. Això acaba el dia 18, però vaja, què hem d'esperar de les properes etapes?
Bueno, jo crec que l'última etapa, evidentment, és una etapa de trànsit, vull dir que jo, pràcticament aquella, jo crec que no s'ha ni de comptar. Avui és una etapa, al principi, en pista ràpida, jo crec que allà, si no els hi passa res, poca diferència hi haurà amb el que fan. Cap al final de l'etapa sí que entren a les dunes de Copiapó, i jo crec que realment allà és on poden haver-hi les diferències, no? Si estem de sort, doncs, que el Dani no s'encalla, que tot va bé, doncs jo crec que sortint ell una mica per darrere d'ell, si el pogués atrapar i conservar-se, doncs, a la seva distància, jo crec que seria genial, no? Ara, clar, les dones sempre passen moltes coses, un s'encalla aquí, un s'encalla allà, i és una mica també una mica, doncs, a mans de la sort, no?, de que pugui passar pel lloc encertat sense que li faci res.
Mira, doncs, no et molestem més i ens posem a actualitzar l'etapa d'avui del Dakar. Rosa, gràcies. Que vagi molt bé i sort al Nani.
Molt bé, gràcies.
Doncs això, en marxa l'onzena etapa del Dakar. Com va, Arias? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Males notícies. Quilòmetre 150 en cotxes. A la Tilla primero, Peter Hansel segundo, Roma tercero. Peter Hansel le saca 1.40 a Nani Roma, que ya prácticamente tiene solo un minuto de ventaja en la general. En motos la cosa funciona bastante bien. Coma primero, después, y en tercera posición Barreda.
Hill, superstar!
En resum, companys, a la ràdio cal ser molt precís perquè, si no, passa el que passa. El Barça ja ha arribat a Getafe. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. No ha arribat a Getafe.
No ha arribat.
Ha arribat a Madrid. Vale, vale, vale.
No ha arribat a Madrid.
No m'ha arribat.
Ha arribat a Barajas.
Barajas, sí. Localitat, vale. I municipi que
està centrat, tira el que toca.
Se admite la moción. Cal ser molt precís i molt rígid. rigorós.
Molt bé, molt bé. Escolta, tenim última hora.
Últimes hores. Recordem la renovació de Sergi Fernández pel Barça d'hoquei patins 2016, Saúl Craviot i Joel González, nous fitxatges del projecte de Lucan Murcia.
Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Acabem. Més informació, butlletins horaris, el programa La Tarda amb Carles García Pastor i avui Tiempo de Juego des de 2:15. Que vagi bé.